els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts i benvingudes, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. És significatiu i encoratjador el fet que la qüestió del primat del bisbe de Roma hagi arribat a ser actualment objecte d'estudi immediat o en perspectiva, i també és significatiu i encoratjador que aquesta qüestió estigui present com un tema essencial no només en els diàlegs teològics que l'Església Catòlica manté amb les altres esglésies i comunitats eclesials, sinó fins i tot de manera més general en el conjunt del moviment ecumènic. Els participants en la 5a Assemblea Mundial de la Comissió Fe i Constitució del Consell Ecumènic de les Esglésies, celebrada a Santiago de Compostela, van recomanar que aquesta comissió iniciï un nou estudi sobre la qüestió d'un ministeri universal de la unitat cristiana. Després de segles de dures polèmiques, les altres esglésies i comunitats eclesials exploren cada vegada més amb una mirada nova aquest ministeri d'unitat. Aquesta petita orientació del punt 89 de l'encíclica Ut Unum Sint, que tot siguin u, de Sant Joan Pau II, publicada l'any 1995, ens porta a parlar de l'autoritat del Papa en convivència amb l'ecumenisme i el treball dels cristians per la unitat. Analitzarem la història, els fonaments i la naturalesa de la primacia del successor de Pere en l'Església Catòlica, tot el que comporta l'autoritat i la jurisdicció universal del ministeri del Papa. Inclourem a la nostra taula una visió general del nou document del Papa Francesc titulat El bisbe de Roma, així com la situació del diàleg entre les diverses confessions cristianes. Coneixerem a la nostra taula compartida, doncs, aquesta vegada dos testimonis que ens parlaran de l'autoritat del Papa i de la seva condició de successor del primer dels apòstols, Pere, aquell que va rebre de Jesús l'encàrrec de pasturar les ovelles del ramat de Crist, l'enviat de Déu.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
L'autoritat del Papa és un fet que s'ha desenvolupat al llarg de la història i que també ha estat motiu d'interpretacions divergents i fins i tot de desencontres i conflictes, trencaments a última hora entre els cristians. El 13 de juny de 2024, la Santa Seu publicava un document titulat El bisbe de Roma, que presenta una reflexió sobre la jurisdicció del Papa a nivell ecumènic a partir de la necessitat de superar les mateixes divisions. En essència, diu que la qüestió del primat ja no es veu només com un problema, sinó també com una oportunitat per una reflexió comuna sobre la naturalesa de l'Església i la seva missió en el món. Aquest document va ser difós, com molts altres anteriors, per l'àmbit de la unitat dels cristians, el dicasteri per a la unitat dels cristians de la Santa Seu. Tenim amb nosaltres per analitzar, dintre del que el temps ens permeti, aquest tema, Daniel Esparza, doctor en religió per la Columbia University, professor d'ètica i estètica a la Universitat Ramon Llull i també membre de l'Observatori Blanquerna per a la religió, la comunicació i la cultura. Doctor Daniel Esparza, benvingut, gràcies, bon dia.
Moltíssimes gràcies per l'invitació, molt amable.
Encantats nosaltres també de tenir-lo. Saludem també Guillem Porçals, politòleg, expert en relacions internacionals i analista, entre molts altres temes, de la història dels papes. Guillem Porçals, benvingut i gràcies, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, primer de tot, els volia preguntar a tots dos, poden respondre en l'ordre que sigui, qualsevol és bo, diguéssim. Anem als fonaments de l'Evangeli de la història, no? Quin significat i quin origen té aquest primat del successor de Pere, el bisbe de Roma, encara que no tots els cristians el reconeguin? Si vol comentar, vol començar el doctor Esparza, per exemple.
Vale, a veure, aquí comença exactament els problemes que tenim encara, no?
Sí.
Hi ha una possible sèrie d'anacronismes en la manera en la que s'ha interpretat la, la idea de la primacia, no? Incluso hi ha una sèrie de precisions històriques que s'han fet després, perquè, a veure, la ciència bíblica evoluciona, creix i tenim nous descobriments que ajuden a posar una mica de llum diferent sobre la, sobre interpretacions passades. I sí que és veritat que hi ha una sèrie d'interpretacions del segle 3 o 4 o inclús del segle 15, dels primers segles de la, de la, del cristianisme, sí, interpreten la idea de primacia d'una manera diferent, no? Perquè hi ha una diferència fonamental entre una primacia, diguem, espiritual i una primacia política o d'autoritat, no? Clar. I una sèrie d'estudis sobre el significat de la paraula episcopos ha ajudat a comprendre aquesta idea de primacia d'una manera diferent, ja no com una autoritat, sinó com una espècie de servei de supervisió, que és exactament el que la paraula episcopos significa en grec, no?
Per tant...
Una reflexió inicial, no?
Sí, no? Molt interessant ja constatar que en els primers segles hi havia aquesta diferent interpretació. De fet, el papa Francesc en aquest document i també Joan Pau II en l'encíclica Autonum Sin demanen que s'intenti no separar, no?, la part ministerial de la part d'autoritat universal, però que vol dir servei, i potser aquí és on venen les dificultats. Guillem Porçal, si vol comentar també alguna apreciació inicial sobre l'origen i els fonaments de la primacia de, del papa, com l'entén vostè?
Sí, m'agradaria més entrar a la vessant històrica dels, del que ens trobem, no?, d'on sorgeix aquesta autoritat papal, per dir-ho així, de primacia. Sí. Hi ha uns primers documents del papa Climent que fa unes diferents cartes on s'erigeix com un primus inter pares entre els diferents caps eclesiàstics que hi havia aleshores dintre del cristianisme, i ell mateix s'autonomena, per dir-ho així, amb aquesta primacia que se li donaria per fet de la tradició apostòlica. Estem parlant del primer papa, del segle primer, vull dir, d'una església molt primitiva en aquest sentit, però ja veiem allà un germen, per dir-ho així, de la primacia històrica de l'autoritat papal. Després tenim el Concili de Nicea, on se li dona un sentit universal a l'Església, és a dir, és quan, per dir-ho així, entraria la part catòlica en aquest aspecte d'universalista, de tots els cristians són iguals, tots els cristians han d'estar dintre de l'Església, tots els cristians han d'estar vinculats a les mateixes estructures. I aleshores veiem que al segle V, estem parlant de fa un mil·lenni i mig, quasi, al segle V veiem que hi ha la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, apareix el poder polític a Constantinople, és quan apareix el patriarcat de Constantinople, i veiem que a Roma passa una cosa, i és que el poder del bisbe de Roma deixa de ser tan important perquè deixa per un costat de tenir influència política dintre de les estructures polítiques, però al mateix temps encara continuava agrupant la primacia eclesiàstica dintre de la pròpia comunitat cristiana.
És
rellevant, perquè veiem que hi ha una continuïtat històrica en aquest sentit dels primers segles. I per últim comentar que el 1054, quan hi ha el cisma d'Orient i Occident, es reivindica de nou, un d'aquests papers és la reivindicació del bisbe de Roma davant de la primacia dels altres bisbes, dels altres patriarques, en aquest sentit, com un primus inter pares, i no només això, sinó també com una font d'autoritat moral i política.
Clar, el que passa és que la clau, potser, del que va passar el 1054, ara seria molt llarg, està més en temes de fer de poder polític, de poder temporal, que no pas d'autoritat eclesiàstica o de servei espiritual, com seguint la terminologia del doctor Esparza que deia abans, no? És a dir, que aquí també hi ha una de les claus. Sí que m'agradaria recordar, perquè si llegim els evangelis, trobem, no?, aquest encàrrec de Jesús, tu ets Pere i sobre aquesta pedra edificaré la meva església, li dona aquest poder espiritual. Com podem entendre això, diguéssim, als ulls del segle XXI, sense perdre la perspectiva històrica, doctor Esparza, i si vol després, senyor Porçals?
Clar. A veure, jo crec que la primera cosa és comprenent de què es tracta l'exercici d'aquesta primacia en el segle XXI, no? I sé que hi ha una sèrie de criteris del primer mil·lenni del cristianisme que van ser identificats com punts de referència i fontes d'inspiració per a un exercici acceptable d'aquest ministeri, no? Hi ha, jo crec que dos nivells, no? El primer és un nivell informal, i no necessàriament jurisdiccional, diguem. Mm-hmm. Perdó?
Sí, 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 digui, digui. Exacte, l'hem entès, sí, sí.
Aquestes expressions de comunió entre les esglésies, en plural, no? Sí que tenim una primacia de o no del bisbe de Roma, que potser basada en aquest text bíblic, però també sí que existe històricament una interdependència, diguem, entre la dimensió d'aquesta primacia i la dimensió sinodal de la funció petrina.
Mm-hmm. Sí, sí. Clar, i aquí entrem doncs, una mica en qüestions molt, molt diverses. Sí, Guillem Pursal, sobre el fonament aquest de l'Evangeli i com després el podem entendre d'una manera o d'una altra.
No, hi ha un fet molt important que trobo que és la trobada que va haver-hi el 1964
sí.
entre els patriarca ortodox i el papa, per dir-ho així, que es van reconèixer mútuament com iguals després de gairebé 1.000 anys d'estar excomulgats un amb l'altre i de no tractar-se.
Clar, clar, que hi ha avenços importants, sí, sí.
La trobada de Jerusalem del 1964 marca un abans i un després a l'hora d'entendre el sentit universal de l'Església. Hem de recordar que els ortodoxos també són catòlics, és l'Església catòlica ortodoxa.
Sí. Sí, sí,
llavors,
sí.
No hem de perdre aquesta perspectiva, és a dir, una cosa la banda històrica i l'altra cosa és la tasca pastoral i la tasca evangèlica i catòlica, en el sentit d'universalista. Que Pau VI recupera el 1964, és a dir, ens hem de sentar a parlar amb els nostres germans ortodoxos, ens hem de sentar a parlar amb els nostres germans grans, amb referència també als jueus, ens hem de sentar a parlar amb els anglicans, ens hem de sentar a parlar amb tothom, hem de tornar a teixir la connectivitat i, de fet, amb l'Església Anglicana, l'aspecte de la primacia romana sí que és veritat que és un aspecte de petita confrontació en aquest sentit, però cada vegada s'ha anat rebaixant i cada vegada s'ha anat més a tendir cap a la unitat, recordem els tractoristes del Regne Unit, vull dir, la part de la catolicitat, per dir-ho així, romana, de la primacia del papa, és un assumpte que des del 1964 s'ha parlat, s'ha debatut, i cada vegada és més reconeguda en aquest sentit.
Sí, sí.
És a dir, genera menys problemes d'acceptació entre les diferents esglésies, com bé comentava.
Sí, sí, doncs en això tant de bo anem a millor. Podríem seguir dient moltes coses. No hem d'oblidar que el 1964 és ja, en aquell context, el final del Concili Vaticà II, que es defineix com a ecumènic, i aquell Concili Vaticà II doncs, també va fer grans passos. Els últims papes, també Sant Joan Pau II, han plantejat, no?, dialogar sobre una redefinició de la naturalesa de l'autoritat del papa i molts temes més. Però jo els volia preguntar més concretament quins són, en relació amb l'autoritat i la primacia del bisbe de Roma, els detonants de les divisions, no? Primer la de les esglésies, de les grans divisions, vaja, la de les esglésies orientals del 1054 i després la de la reforma protestant de Martí Luter. Ja ha apuntat una mica Guillem Pursals abans, no? El que passava amb els patriarcats que després van trencar amb l'autoritat de Roma el 1054, però on estarien les claus, a banda del que sabem històricament? Per exemple, senyor Esparza, què diria vostè?
Jo, a mi sempre m'agrada recordar el que va dir el papa Paulo VI, no? que em recordo que va dir, no em recordo en quin document, jo crec que en una vegada que s'ha dirigit al secretariat per la promoció de la unitat cristiana, Paulo VI va dir que el papa és, sense dubte, el més grave obstacle en el camí de l'ecumenisme, no?
Sí, sí.
La propietat de l'oficina petrina, no? I home, jo crec que, a veure, una mica de sabidoria popular també ens puc ajudar, no? Aquest, el dit que diu que una oroneta no fa estiu ni dues primavera, no?
Uh-huh.
Del reconeixement d'una sola autoritat, no? D'aquesta autoritat papal centralitzada, central i fins a un punt monopolitzadora de l'autoritat, sinó precisament del tipus de d'estructures que es plantegen encara amb la idea de la sinodalitat, no? La possibilitat de fer camins, jodos, com a la paraula, junts, sin jodos, la sinodalitat, no? Uh-huh. I aquesta idea de la sinodalitat jo crec que és simplement una possibilitat de construir o de desromantitzar els primers mil anys d'una tradició cristiana compartida, una mica molt centrada en aquesta idea de la diaconia, del servei espiritual com exercici d'autoritat central, no? Jo crec que aquesta idea de la sinodalitat és precisament la possibilitat de comprendre l'Església com xarxa composta per més d'una oreneta, és a dir, més d'una pedra, no?
Exacte, aquesta col·legialitat també, no?, entre els successors dels apòstols.
Exacte.
Sí, i evidentment tots sabem el que va passar amb Martí Luter, el tema de les indulgències, les reformes, fets que també s'han anat entenent més, no?, i fins i tot comprenent-se els uns amb els altres. El papa Francesc va participar en els actes dels 500 anys a Suècia, era impensable, no?, compartint fins i tot una pregària amb pastores luteranes d'allà, no? Sí, sí. Guillem Pursal, sobre els detonants d'aquestes dues grans divisions històriques, no?, la dels ortodoxos i la dels protestants.
Que no hem de deixar, com comentàveu anteriorment, i amb tota la raó del món, és a dir, hi ha una banda que és el fet de la qüestió, no?, del papa com a objecte d'integritat i també com a problema per la pròpia unitat. Hi ha un problema, és que s'hem de desvincular, i no es pot desvincular, de la vida política que es viu en cada moment.
Clar.
És a dir, quan ens trobem amb el cisma dels protestants, per dir-ho així, de la reforma protestant, ens trobem amb uns prínceps que demanaven autoritat per sobre del poder dels eclesiàstics.
Mm-hmm.
I hi havia el debat, i veníem del debat, sobre si estava per sobre el poder polític o el poder eclesiàstic.
Ah,
i llavors, això es va aprofitar, amb les queixes, amb les 95 tesis de Luter, això es va aprofitar per detonar no només una cisma religiós, sinó també una guerra política que hi havia al darrere.
Sí, sí, a més, una guerra amb molts...
amb els ortodoxos.
Sí, sí, les guerres de religió, tots sabem els morts que han causat. És un fet molt fosc en la història dels cristians, certament, sí.
Sí, és a dir, si per exemple ens remuntem al segle... al 1054, amb el cisma de catòlics ortodoxos, per dir-ho així,
sí,
veiem que hi ha un debat troncal, que és la figura del poder polític. És a dir, en el cas del món ortodox, el conegut com cesaropapisme,
sí,
on l'emperador té el títol de basileus i, per tant, també té responsabilitat eclesiàstica dintre de l'estructura eclesiàstica com a cap i protector de l'Església.
Uh-huh.
I, en canvi, dintre de l'entorn catòlic, el poder de l'emperador quedava supeditat al poder del papa.
Sí, sí.
I, de fet, van haver-hi les guerres italianes del segle XIII sobre això, és a dir...
Sí, sí.
És un tema que no es pot desvincular del debat polític.
No, no,
a dia d'avui, per exemple, si avancem al segle XIX, hi ha el debat, que és importantíssim, del Concili Vaticà I,
uh-huh,
sobre la infal·libilitat dogmàtica del papa.
Sí, sí, sí.
De Pius IX, crec recordar.
Uh-huh. Sí, sí, una infal·libilitat.
També té una resposta política, és a dir, aquest debat dogmàtic apareix davant del creixement del liberalisme, del socialisme, d'aquesta equidistància que hi havia de... Si som liberals no tenim per què creure en determinades coses, tot depèn de la persona, de la interpretació personal... I apareix aquest debat com a resposta. Vull dir, també no hem de perdre la perspectiva que molts debats que s'han fet dintre de l'Església han correspost també a debats polítics que hi ha hagut a la societat.
Sí, sí,
i ha sigut com donar resposta a aquests debats.
I la clau és que no són només problemes que hagin sorgit per perversions de l'Església, sinó que de vegades és el poder polític que ha volgut controlar l'Església, no? Que és una mica també la doble culpabilitat.
Exactament.
No? Ja, també,
això és un fet fonamental, que moltes vegades, i se veuen les tradicions orientals, sobretot, de l'Església com a mecanisme, per dir-ho així, de si em porto ben vells, la gent estarà calmada.
Clar,
si,
clar.
Si cometo abusos, la gent estarà intranquil·la perquè l'Església denunciarà. De
sí,
fet,
sí,
una de les grans denúncies que s'ha fet a nivell eclesiàstic, que és sobre el paper que poden tenir els eclesiàstics a nivell de legislar en aquest sentit, que
sí,
es considera que un eclesiàstic no té per què inmiscluir-se en la vida política, perquè aleshores deixa de fer el seu rol pastoral, deixa de fer el seu rol d'estar al costat dels pobres, d'estar al costat dels necessitats, etc. I moltes vegades és el poder polític qui acaba corrompent, per dir-ho així, l'estructura eclesiàstica.
De fet, el César el que és del César, a Déu el que és de Déu. Em sembla que això l'Església Catòlica, les esglésies cristianes ho tenen molt clar ja en ple segle XXI. Per simplificar i per acabar ja, perquè el tema és dens, el recuperarem més endavant, si Déu vol, però el tema de l'autoritat del papa m'agradaria concloure'l amb una petita anàlisi o una petita síntesi de, del que creuen que pot aportar aquest document del Papa Francesc al bisbe de Roma, no? És com una mena de posar fil a l'agulla allò que els anteriors papes també havien plantejat. Parlem, no?, de l'autoritat, parlem-ne si això és motiu de divisió en el context ecumènic. Daniel Esparza, per exemple, com veu aquest document?
A veure, el primer que a mi em sembla que hi ha de dir d'aquest document és d'una banda que no és una iniciativa només del Papa Francesc, que és un text que potser que es podria tenir una larga tradició, no? És a dir, és un text que cita papaus anteriors que van a tractar també de comprendre aquesta autoritat petrina, no? I una cosa interessant és que també, o sigui, posa en qüestió la autoria, no només l'autoritat, sinó també l'autoria dels textos petrines en la Bíblia, no? Perquè, a veure, que les cartes atribuïdes a Pedro també es comprèn que Pere va ser agramatós en grec, no? És a dir, que l'autoria i l'autoritat de Pedro tenen els seus límits, no? I jo crec que precisament el que s'intenta amb aquest moment és identificar la intenció i els límits de l'autoritat de Pedro, no? I això implica també clarificar i reescriure la manera en la que la infal·libilitat ha sido redactada fins al segle XXI, no? Mm-hmm. Jo crec que és un tractament lingüístic, gramàtic i per conseqüència també interpretatiu, hermenèutic, sí. Té una tradició de 2000 anys, no? Per identificar límits i extensió de l'oficina petrina.
Uh-huh. Sí, efectivament, aquest document és el bisbe de Roma del dicasteri per la unitat dels cristians. Evidentment, el Papa Francesc l'ha avalat, però no és del Papa, efectivament, queda ben aclarit. A banda del que ens ha comentat, important, això dels límits, la llengua, l'explicació i l'adaptació del que és el concepte, no?, d'autoritat del bisbe de Roma als temps presents. Sí. I finalment, Guillem Porçals, ja per acabar, em sap greu que no tenim temps per parlar moltes més coses, però ens quedarem aquí, Guillem Porçals, sobre aquest document, el bisbe de Roma.
Estic completament d'acord amb el que ha dit el professor Esparza i crec que és un document marc, el que es pot dir en temes legislatius, un document marc, és a dir, estableix el marc de partir d'on i com s'ha d'enfocar el debat a partir d'ara.
Molt bé.
I crec que això també és important fer-ho cada tant. Vull dir, el fet de dir no estem parlant d'uns documents antics, no estem parlant d'unes interpretacions dels evangelis, no estem parlant d'unes interpretacions de les cartes epistolars de Pep, sinó ens estem basant en un document del segle XXI, escrit el 2024,
exacte,
que dona termini a respostes del 2024. I crec que és això, és un document que dona peu a continuar el debat, però al mateix temps també a posar-lo al dia, de dir, està molt bé tot el debat que hem tingut fins ara, de fet tot el document és una recopilació de tots els diferents punts de vista que han hagut, les diferents explicacions que han hagut, les diferents anàlisis que hi han hagut sobre aquest concepte, però també crec que és un document de dir, tot això ho teníem, a partir d'ara debatim a partir d'aquest document.
Sí, sí.
I trobo que és la troncalitat que té.
Doncs està molt bé referència, perquè, a més, és molt integrador del que han estat les visions al llarg de la història. Evidentment, no és exhaustiu, és relativament breu en relació amb altres documents, però molt interessant també. Moltes gràcies per haver-nos parlat avui de l'autoritat del Papa i de l'ecumenisme a la llum de molts temes, històrics, doctrinals i també doncs, del que ha estat la història de l'Església, la història dels cristians. Doctor Daniel Esparza i senyor Guillem Porçals, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una altra ocasió.
Un plaer.
Vosaltres, un plaer.
Adéu-siau.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
El Senyor és el meu pastor, no em manca res, no em manca res.
El Senyor és el meu pastor, no em manca res, no em manca res.
El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Em fa descansar en prats deliciosos, em mena el repòs vora l'aigua i allí em resta.
Sovint diem que el papa és el bisbe de Roma i el pastor de l'Església Universal, però això no tindria cap sentit si perdéssim de vista el qui és veritablement el pastor universal, el bon pastor Jesucrist, tal i com ell es defineix quan, d'acord amb el que recull l'Evangeli de Joan, fa seves les paraules del Salm 22. Així ho expressa aquesta cançó que estem escoltant i que interpreta Xavier Morlans. El Senyor és el meu pastor, no em manca res.
Barrancs tenebrosos, no tinc por de res, perquè us tinc fora meu, la vostra vara de pastor.
Fins aquí el nostre espai Taula Compartida. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, al David García a la producció i d'aquí us ha parlat l'Ignasi Miranda. Un plaer haver estat novament amb vosaltres. Fins d'aquí 7 dies. Que vagi bé.
No em manca res.
Taula Compartida. Un podcast de Ràdio Estat.